Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I era el 13 de març del 2020, divendres, el dissabte 14 de març, aquella intervenció a la nit del president del govern, de Pedro Sánchez, intervenció llarga, llarguíssima. Amb això hem après poc. Les instruccions clares i concises. No estem en el país de les instruccions clares i concises, això és evident. Aquell divendres 13 de març que saludàvem a Ramon Benasset i després saludarem a la doctora Rosa Maria Codina i en Ramon, que ens explicava que cada dia tornava a casa seva, deixava les claus a l'entrada, es descalçava, la roba, la rentadora, tots aquells protocols, aquells primers moments envoltats d'incertesa. Ramon Benasset, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, bon dia.
Què tal?
Bé, un any després i amb més experiència tots plegats de la que teníem en aquell moment.
Em sembla que avui estem per preguntar si... a veure com ho podem dir. Si el millor que ha pogut passar aquest any és que en un any s'hagin trobat 4 vacunes.
Aviam, és bona notícia, és molt bona notícia. És el millor. D'alguna manera és bo, és molt bo. Sense aquestes vacunes estaríem bastant pitjor, també t'ho dic, i tindríem un futur bastant més negre. Penso que millor hagués sigut que no aquest any, sinó anys anteriors, es hagués dedicat bastanta més inversió a la investigació.
Ai, les...
Perquè, tal com bé va dir no fa masses dies el doctor Bonaventura Clotet, si haguéssim tingut molts més recursos dedicats a investigació, probablement ens haguéssim estalviat bastant de sofriment perquè estaríem més endavant amb tota la lluita contra aquestes pandèmies, en aquest cas, però estaríem més endavant. I una dada que va donar en l'entrevista que vaig veure, que vaig llegir, que és molt significativa, diu: penseu que en un any de Covid, tot el que s'ha arribat a invertir en un any de Covid, clar, ha sigut una pandèmia mundial que ha afectat a milions de milions de persones, amb tot el que s'ha invertit en un any, hem avançat el que es va trigar a avançar en 10 anys de sida. Penseu que ells... Ell, el doctor Bonaventura Clotet, era l'investigador o un dels investigadors punters amb el tema de la sida. Amb això ho dic tot. Vull dir, és a base d'invertir-hi que les coses avancen molt més ràpid.
Aquest ha estat l'any del si haguéssim,
Perdó?
Aquest ha estat l'any del si haguéssim. Si haguéssim,
sí.
Si haguéssim per
si
aquí,
haguéssim.
Si haguéssim invertit, si haguéssim fet, sí. Si haguéssim.
Certament, però l'home és així. L'home et fot a la clatellà i després reacciones. Doncs ara potser que ja tenim la clatellada a sobre, potser que ara ens ho repensem i et dediqui unes partides importants en investigació i no amb altres coses que més que construir destrueixen.
Com a professional, el moment de l'any en què has patit més o en què pitjor ho has passat, tu, òbviament els professionals que treballeu a la farmàcia?
Home, jo et diria dos moments. El primer moment va ser precisament a l'època en la que em vas fer fa un any,
sí.
En l'època que es va començar tot, en la qual hi havia una incertesa molt gran, no sabíem massa bé per on se sortiria. S'intentaven posar totes les mesures que la raó et donava com a més evidents, i així es va transmetre a la població, allò del distància, mans, mascareta, val? Allò era el que tenies més a mà, què podies fer amb tota la població. Doncs les instruccions més clares eren aquestes, no? Aquest principi va ser dur. Això d'arribar a casa, el que has dit, deixar les claus, amb una banda... Tot això va ser molt dur, no només per nosaltres, que estàvem a davant del públic, sinó jo crec que per tota la població. Això va ser molt dur. Després, la durada de tot això ha sigut també molt, molt evident. La gent està, en aquest moment està bastant ja cansada, està, entre cometes, cremada ja, i té ganes de que toqui, de que corri l'aire. Això per una banda, i la segona, i personalment, doncs jo, com que l'he passat, doncs precisament no les vaig passar molt, molt bé. Vull dir, va ser durillo els dies que em va tocar rebre.
Quan la vas passar?
Ara, al gener. Jo vaig estar ara uns 20 dies ben escarponat, ben fotut. Però bueno, bé, bé, ens n'hem recuperat prou bé i endavant i crits.
A totes aquelles persones que no creuen en tot això de les vacunes, no anava a dir la frase tan feta de no creuen en la ciència, perquè diguem-ne, per no posar-ho tan gran, però els, vaja, els terraplanistes de la vacuna, què els pot dir en Ramon?
Els negacionistes, sí, diguem-ne.
Exacte.
Home, aviam, jo penso que la ciència i la investigació està per a algú. Quan t'estan dient poseu-vos a la vacuna, que si bé s'ha desenvolupat a una velocitat estratosfèrica comparativament amb com es fan les altres, a dia d'avui és l'única eina que tenim demostrada que no només amb el Covid, sinó amb altres coses, la grip de cada any, tenim demostrat la seva eficàcia. Evidentment, una vacuna mai té una eficàcia del 100%. A vegades, només que en tingui un 60% és suficient. I 70% perquè estàs immunitzant a una gran quantitat de població. Allò que aquests dies, bueno, aquests mesos se n'ha parlat molt, la immunitat de grup. Aquesta immunitat fa que ens protegeixin tots plegats, no? Per tant, davant d'una situació així, jo penso que el que s'ha de fer és vacunar. Hi ha prou evidències científiques perquè aquesta gent que no creu en les vacunes les pugui llegir i se'n pugui anar fent a l'idea. És l'única eina que tenim a dia d'avui contra els virus, gairebé. No n'hi ha cap més, són les nostres pròpies defenses. Per tant, les hem d'estimular. Ho diria així, és dir, no,
sí, sí,
poder negar l'evidència.
I t'ho pregunto així per si d'alguna manera la farmàcia, els clients i les clientes són confiats, recelosos, pregunten molt sobre aquesta qüestió de les vacunes?
Hi ha hagut de tot, sobretot et diria que quan hi ha... A veure, quan van haver les proves clíniques de les vacunes, evidentment, tothom tenia ganes de que les vacunes avancessin i sortissin per abans d'ahir.
Sí.
Però tot això, tot i que s'ha corregut moltíssim, han necessitat d'uns assajos clínics. Uns assajos clínics que han sigut més curts del que són habitualment i que han donat uns resultats molt, majoritàriament positius, però algun ha donat uns resultats negatius que són els que d'alguna manera s'han publicitat i han alarmat bastant a la gent. Clar, d'això n'hem tingut consultes, evidentment. I ara què passarà? Perquè, clar, si ens posem la vacuna i ens posem pitjor que amb el Covid, jo no me la poso. Ostres, has vist, no sé, a Anglaterra, les proves de tal vacuna han donat aquests casos. Bé, tot això és lògic que et consultin, però és que quan es fan les proves normals també passa. És a dir, no en situació Covid, en situacions que es desenvolupen vacunes, que es desenvolupen fàrmacs, hi ha resultats negatius, és evident. Per això ens permet també avançar, perquè dius, per aquesta via no, anem per la dreta, perquè per aquí no es pot anar.
Tens la sensació que ens estem cuidant més que fa un any?
Et diria que va haver un moment en el qual ens vam passar hasta la frenada, per dir-ho d'alguna manera. Ara també s'ha d'entendre que la gent té ganes, el que t'he dit, de que corri l'aire i sí, de sortir una mica més i tot plegat. No és que ens cuidem més, jo crec que ens cuidem ja en una sèrie de camps, et diria que ens cuidem millor. Hi ha molta més gent que fa esport, només fa falta pujar aquí a la fita i els diumenges hi ha bufetades.
cert, sí.
Sí, Vull dir, les muntanyes estan plenes de gent. Certament hi ha hagut un confinament, que no ha permès que la gent es bellugui, l'opció fàcil és dir, me'n vaig a caminar, o me'n vaig a córrer, o me'n vaig amb bici.
Ho pregunto per si d'alguna manera, arran d'aquesta pandèmia, no tindrem una tendència tan evident a les primeres de canvi anar a la farmàcia a buscar el que sigui, o a les primeres de canvi anar al CAP, o a les primeres de canvi, vull dir, sense un motiu molt de pes. Abans que parlaven tant de l'automedicació i que cada dos per tres veies que hi havia gent a la farmàcia demanant no sé què, creus que d'alguna forma, després de la pandèmia, això s'haurà equilibrat d'alguna manera?
No sé si exactament anirà per aquí la cosa. El que sí que sé que és que d'alguna manera ha convidat a tenir uns hàbits més saludables.
Uh-huh.
Per tant, si hi ha uns hàbits més saludables, probablement hi hagin menors, hi hagin menys quantitat d'enfermetats menors d'entrada. És a dir, si tu t'oxigenes més, respires més, pulmonarment estàs millor, doncs probablement tindràs menys desgast físic, tindràs probablement les grips, tot el que és les enfermetats broncopulmonars, el teu sistema cardio funcionarà millor, i tot això a la llarga generarem salut. Val? Ara, que vengui més gent a preguntar o no a la farmàcia, no ho crec que això variï. Sí que potser a nivell de CAP, de centre d'assistència, sí que potser s'haurà racionalitzat una mica el fet de dir no hi vaig per aquesta tonteria, doncs potser no hi val la pena arribar-m'hi, no? Faré una consulta per telèfon o a través de la meva salut. Això sí, i això ha evolucionat moltíssim. O sigui, el Covid amb això sí que ha fet canviar moltes dinàmiques amb el tema d'aquesta aplicació de la meva salut. És a dir, el fet de que no puguis anar a l'ambulatori o l'ambulatori estigui col·lapsat ha fet que això s'utilitzi molt.
Aha. I una qüestió final, que suposo que molts a casa seva pensant mira que això m'ha passat al llarg d'aquests mesos, oi que em puc refredar i no agafar una paranoia d'aquelles pensant que tinc la Covid, sí, eh?
I tant. És que anem a veure, refredats n'hi ha hagut, grips moltes menys. Penseu que el fet de l'ús de la mascareta ha evitat gran quantitat, jo diria que el 90% de la grip estàndard, de la que hem tingut tots, que evidentment cada any va variant, però de la grip que coneixem com a grip, uh-huh, i el refredat típic i el catarro típic, la mascareta ho ha evitat. Per què? Pues perquè no hi ha hagut tanta transmissió i, per altra banda, els dies que fa fred i tu portes la mascareta, caram, l'aire fred no entra.
Està clar.
Està claríssim. O sigui, hi ha hagut menys. Ara, que en podem prendre, que ho podem agafar, sí, clar que ho podem agafar. També estem moltes hores a casa allò sense mascareta. És evident.
Sí. 10:45, ha passat un any. Suposo que d'aquí un any, Ramon, ja estarà tot això, no?
Jo espero i desitjo que sí. I confio que a partir de, diria que de la tardor, a l'estiu jo crec que serà el tret de sortida d'una certa normalitat, una normalitat, si tu vols, renovada i amb unes certes precaucions, perquè aquestes jo crec que les haurem de tenir molt de temps. Però una certa normalitat que ens permetrà ja funcionar. I a partir de la tardor, ja veuràs que amb la tardor que ve la gent tornarà a tenir la grip de tota la vida i les angines de tota la vida. Clar, perquè tornarem en aquesta normalitat. Amb més precaucions, però tornarem a la normalitat que crec que tots, a dia d'avui, desitgem com l'aire que respirem.
Caram, si ho desitgem. Ramon Benasset, gràcies.
De res.
Fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera. Adéu, bon dia.
Anem a l'altra banda. L'altra banda del camí cap a Llans. Doctora Rosa Maria Codina, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com heu passat l'any?
Doncs l'any, com l'hem passat? Doncs un any molt diferent. Em sembla que molt diferent la manera de treballar d'altres anys i com tota la situació, doncs amb unes pors i amb uns estressos que no ens pensàvem pas que el passessin.
Ara començaria més o menys per, com li comentàvem a en Ramon Benasset, el pitjor moment de l'any com a professional, quin ha estat?
Home, el pitjor moment va ser, doncs ara fa un any, més o menys, aquestes dates, que dèiem que se'ns venia sobre una onada que era molt difícil de parar, que no sabíem si el sistema sanitari aguantaria, que havíem de fer alguna cosa i cada un es va una mica espavilar de la seva manera, amb la població que tenia, amb les eines que tenia, amb tot el que va poder, i que vam anar trampejant els primers mesos, doncs, amb moltes angoixes, moltes idees noves i manera d'adaptar-nos a treballar per seguir mantenint un servei mínimament de qualitat.
Mm-hmm. Que heu pogut fer unes mínimes vacances?
Vam fer unes mínimes vacances just a l'estiu tothom, pràcticament el mateix. Bueno, això va ser, és com tot. Com que se sabia que la primera onada havia passat però que en tornaríem a tenir,
sí,
es va voler concentrar les vacances en el parell de mesos molt d'estiu perquè tota la gent pogués fer una mica de descans. Clar, això va suposar que la gent va fer una mica de descans, però la gent que s'hi va quedar, que anàvem, uns marxaven i altres venien,
sí,
vam fer el doble de treball que normalment, no? Però bueno, això ja està. A la sanitat em sembla que ja no ens poden explicar res més de lo que hem de fer per suplir la manca de personal, la manca de pressupost i la manca de ganes polítiques d'arreglar la sanitat.
Tot això de la manca de pressupost i tot això no surt en el jurament hipocràtic, eh? Quan acabeu la carrera
no surt. Ni t'ho expliquen.
Ni t'ho expliquen, això. Però, en canvi, suposo que si no hi ha vocació, és evident que això no s'aguanta, hi ha la vocació.
Està evident que no s'aguanta, perquè només amb el que ens veiem a venir, sense cap, molt poca protecció, hi havia per agafar la maleta i marxar, no?
Uh-huh.
No? Que, com tu veus, tu, això? Em sembla que no va marxar ningú, tothom va estar al teu del que no. Vam treballar a intentar protegir la població i també els sanitaris.
Parlem precisament d'aquesta qüestió. Ara que entenem que la cosa està més o menys encarrilada i fem aquest més o menys, creieu que algunes de les principals lliçons que ha deixat aquesta pandèmia, sobretot les relatives al funcionament del sistema sanitari, a les mancances que hi ha hagut en tot aquest àmbit, a l'evidència que les retallades que es varen fer en el seu dia han estat molt, 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 s'han fet molt, molt paleses al llarg d'aquesta pandèmia, creieu que la lliçó d'aquest any serà una lliçó d'aquelles que s'aplicarà en el futur?
Jo espero que sí. Jo espero que sí i espero que els polítics estiguin amatents a les reclamacions de la gent, de la població. La població ha vist en quines condicions s'ha treballat, que han estat molts a punt de no poder anar als hospitals ni a cap lloc perquè no hi havia entrada, o sigui, no hi cabia la gent i no hi havia més professionals. S'ha de replantejar els circuits de la sanitat pública, s'ha de replantejar els pressupostos que necessita i no pensar que tot ve de la bona voluntat dels professionals.
Mm-hmm. A dia d'avui, moltes persones que estan esperant que els truquin del CAP per veure si les vacunen o les vacunen encara, com aniria tot això, suposo que aquesta ara és la principal, no sé si dir, el principal interès de la majoria i el principal trencaclosques, sí, dels treballadors i les treballadores del CAP, no?
I el principal interès nostre és que arribin vacunes i puguem vacunar la màxima població i amb el mínim temps possible. I és que nosaltres volem que arribin aquestes vacunes perquè quan abans la gent estigui protegida, abans acabarà aquest malson. Vull dir, sí que ara estem en una etapa que sembla una miqueta d'estabilització pseudo-bonança, però no és moment de relaxar res, i a mi em sap greu de dir-ho, perquè tothom estem molt cansats.
Mm-hmm.
Nosaltres els primers, també, que hi som. Doncs jo sé que tot és difícil, que hi ha molta gent que vol obrir, que hi ha gent que ho està passant molt malament econòmicament, però això no se soluciona relaxant les mesures en aquest moment. molt, sinó que s'ha de solucionar d'una altra manera, amb pressupostos, amb ajudes, amb el que vulguis, que no és la meva feina. Però relaxar les mesures en aquest moment, estem encara amb una protecció de la població molt justeta i podem fer una altra cavalcada cap amunt, que això vol dir més morts i això és inacceptable.
Ho esteu dient d'una manera, doctora, com si veritablement us preocupés bastant aquesta certa obertura de o relaxació de mesures. No arrufeu bastant el nas davant d'això, eh?
És que saps què passa? Que portem 12.000 morts. I sí, això sí. Es diu, com que és un número, no? Són 12.000 morts, però és el meu pare, és el teu fill, és el cosí i és el germà d'algú. I quan et toca la família ja això no és un número. Això és com la propaganda aquella dels accidents que cada any es feia, no? Però és que, clar, és que si ara ho mirem, això és un autobús, un accident d'autobús que s'estampa cada dia com a mínim en 60 persones.
Uh-huh.
Això ho podem aguantar socialment sense pensar que potser hem de fer més coses, que ja ho sabem que tots estem molt cansats, però ens pot tocar a tots, vull dir, ens pot tocar a tots i encara no ho tenim controlat. I jo dic que la cosa ha de ser amb molta consciència social, amb moltes ajudes per part dels que maneguen els diners i una miqueta de solidaritat entre tots.
Ara, des del CAP, podeu anar vacunant cada dia o no sempre hi ha vacunes per vacunar cada dia?
No sempre hi ha vacunes. Quan arriben, en un moment es planteja els 2, 3, 4 els dies que cal, que també ho fan a les infermeres, inclús a curadores, que són infermeres que ja fan el seu torn i després fan un sobretorn per poder vacunar la població.
Sí.
I que això suposa molt cansament i molt treball.
Per tant, difícilment, doctora, es pot establir un cert programa de vacunació per a aquelles persones de Sitges que puguin dir, escolta, mira, a mi em tocarà, jo què sé, la segona quinzena d'abril o
ja
la primera...
Ens agradaria perquè a mi cada dia els pacients em posen un e-mail, una consulta, una trucada telefònica, o venen i em diuen, i a mi quan em tocarà? A mi m'encantaria dir, hosti, mira, tu el 7 de maig, en tu el 4 d'abril. M'encantaria, però sí. No ho sabem.
Ara la frase del dia és quan em tocarà, eh?
Quan em tocarà, sí, sí.
Aquesta és la frase del dia. Aquest any ha servit perquè la gent s'acosti al CAP, no cal ni dir-ho, d'una altra manera, només en casos d'extraordinària urgència i s'hagi utilitzat un sistema que ja, recordo abans de la pandèmia, amb la doctora Palacín ja posava sobre la taula la necessitat, cada vegada més en el futur, de la consulta telemàtica o de la consulta electrònica. És evident que la pandèmia ha forçat les coses i ara la major part de consultes són així. Creieu, doctora, que continuarem en aquest camí? Que això ha ajudat d'alguna manera a equilibrar aquella, no sé si dir, massiva quantitat de persones que molt sovint anaven al CAP per fer consultes que es podien resoldre d'una manera més senzilla?
Saps què passa? Que pel meu criteri la sanitat pública està mal utilitzat moltes vegades. O sigui, s'ha fet una miqueta consulta de supermercat, que deia jo, no?
Ja, yeah, sí.
Que jo agafo visita, bueno, avui ja em trobo bé, però igualment hi vaig i li dic a la doctora que, mira, que el meu germà, doncs va... hi ha moltes coses que... i molta burocràcia que s'ha de treure dels caps, que moltes vegades acabem fent de secretaris de tot el sistema i això també s'ha de replantejar. Volem tindre visites amb qualitat de diagnòstic, de seguiment, d'acompanyament a vegades. La visita presencial no el traurem mai. El que passa que sí que hi ha moltes coses banals que es poden solucionar amb una consulta online, amb una consulta telefònica i que no cal sobresaturar el sistema sanitari.
Creieu que anirem per aquest camí? Que d'alguna manera, com a societat, hem incorporat una mica aquesta sensació de dir hi ha moltes consultes, hi ha moltes qüestions de salut més o menys quotidiana o que podem tenir, que es poden resoldre amb una consulta telemàtica?
Moltes no, algunes sí.
D'acord.
I algunes ja s'encaminen per no fer 2 o 3 visites, perquè jo amb una anant més i per telèfon a vegades li dic al pacient... Baixa ara mateix, que estic aquí al CAP i et dono un cop d'ull. Uh-huh. O vine demà, o el que sigui, o escolta, doncs això, farem això abans i farem a tal, demaneu una analítica, el que sigui, i llavors veiem quan ja ho tinguis. Pot ser que amb tres visites que fèiem abans l'acabem fent amb una.
Mm-hmm. Des de la vostra posició, des de la vostra experiència, des del que heu viscut aquest any, teniu la sensació que també hi ha hagut moltes persones que no han estat diagnosticades de malalties importants?
El que hem vist és que a nosaltres, perquè nosaltres hem visitat tot l'any, eh? Vull dir, que aquí corria, que el CAP estava tancat, i així, nosaltres les urgències les hem visitat sempre i les visites que no eren demorades les hem fet sempre. Amb la protecció que podíem i amb bosses de plàstic i coses estranyes. I també una cosa que vull dir, gràcies a molta població que ens va ajudar, que ens va fer els que feien impressió 3D, pantalles, la gent mascaretes. Uh-huh. A la comunitat xinesa del poble, que ens va portar material, que els havien trobat també quan van tindre el seu gran pandèmia a Wuhan, sí. I molts havien comprat material que el van anar enviant abans que nosaltres ni comencéssim, i la comunitat xinesa d'aquest poble ens en va portar. Vull dir, moltes gràcies a tota la població solidària, que en aquells moments que ho passàvem tan malament i que estaven tan desprotegits, ens van ajudar molt. I les xarxes de solidaritat que es va fer amb gent que estava aïllada i que li anaven a comprar i que li anaven a portar les coses a la farmàcia. Vull dir, això ha sigut aquest poble o també un exemple de solidaritat.
Això probablement ha estat el més bonic de tot, eh?
I tant, i tant. I tant, te'n dones compte que en moments difícils hi ha molta gent bona.
Mm-hmm. 10:59 amb 30 segons. Que esteu esperançada?
Sí, clar que estic esperançada, sí. Jo crec que això ens ha ensenyat moltes coses. Espero que hagi servit per saber valorar el que és realment important i deixar-nos de moltes comèdies que a vegades ens semblen un món i al final no són res, que són molt febles i que ens hem d'ajudar-nos a tots.
Doncs són uns bons consells per acabar un any després de la conversa que vàrem mantenir amb la doctora Rosa Maria Codina. Doctora Codina, gràcies.
Vinga, una abraçada.
Sort i una abraçada.